Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 26 de maig del 2025. A Pals han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 42 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 16 graus. Aquesta darrera setmana d'aquest mes de maig serà ben estiuenca, amb temperatures que aniran posant dia a dia, podent assolir fins i tot els 30 graus a l'interior de la comarca de cara a finals de setmana. Veurem com arriben aquestes temperatures, aquesta previsió estiuenca a finals de setmana. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que s'ha rescatat un veler amb dos tripulants a la deriva a les Illes Medes aquest passat divendres. A més, Alcohòlics Anònims treballa per estendre's arreu de les comarques gironines. Ampliarem aquesta informació i hem de destacar que, també, que els comuns de Sant Feliu de Guíxols volen prohibir fumar a totes les platges del municipi. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més avui parlarem amb el patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, el senyor Miquel Mir, sobre l'estat de la pesca al Mediterrani, també a Palamós, i també com estan afectant les diverses directives europees aquest tipus de pesca que tenim tan arrelada al nostre territori. I com cada dilluns, també parlarem de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer. De seguida ho repassarem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Saludem a la Carla Mallol. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
També saludem a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
I també tenim en Dani Cortés. Bon dia, Dani.
Bon dia, Maria.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com avançàvem aquest passat divendres, es va rescatar un veler amb dos tripulants que anava a la deriva a les Illes Medes. El rescat, com dèiem, es va fer divendres a la matinada i és que el fort temporal marítim provocat per la tramuntana va sorprendre aquesta embarcació que navegava cap a França. De seguida ampliarem aquesta informació, però a més hem d'encetar aquesta plana cultural amb les festes de primavera de Palafrugell que arrenquen amb força i mobilitzen a centenars de persones en els primers actes que s'han celebrat, Dani.
El cap de setmana inaugural de les festes de primavera de Palafrugell ha estat marcat per una gran participació en tots els actes, des del pregó de Quim Masferrer fins a la baixada de carretons, les portes obertes a la nau dels carrossaires o les activitats de diumenge, que també es poden recuperar al YouTube de Ràdio Palafrugell.
I parlem d'addiccions perquè Alcohòlics Anònims treballa per estendre's arreu de les comarques gironines, Anna.
L'entitat s'ha reestructurat per millorar la col·laboració entre els grups que té les comarques gironines, promoure iniciatives comunes i, en definitiva, arribar a més gent. Ara mateix tenen 7 grups actius a la zona, entre ells un a Sant Feliu de Guíxols i un a Sant Antoni de Calonja.
I canviem de tema perquè els comuns de Sant Feliu de Guíxols volen prohibir fumar a totes les platges del municipi. Defensen que cal adoptar mesures clares i valentes per millorar la qualitat ambiental i de salut de les persones. Segons la formació, la situació actual genera confusió a moltes platges i conviuen zones on es permet fumar amb altres on no, fet que dificulta el control i també fa que la pràctica es fumi a tot arreu. Per aquest motiu proposen eliminar aquesta divisió i declarar totes les platges com a espais lliures de fum. I parlem d'habitatge perquè s'han incorporat 16 noves unitats de convivència al projecte d'habitatge cooperatiu de Palamós, Anna.
Amb aquestes ja són 29 les famílies o persones que formen part activa del grup cooperatiu, sobre un total previst de 34. Ara la previsió és completar les 5 unitats restants amb les persones que ja formen part de la llista d'espera.
I canviem de tema perquè el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter impulsa un estudi que avalua l'impacte del busseig a les Illes Medes. Carla.
L'estudi pretén fer l'activitat més sostenible i revela que les immersions amb guia i les explicacions prèvies ajuden a reduir l'impacte i els danys sobre la biodiversitat marina. Per fer l'estudi s'han analitzat prop de 450 submarinistes.
I prop de 600 voluntaris de les associacions de defensa forestal es van reunir aquest dissabte a Sant Antoni de Calonge per destacar la seva tasca, Carla.
La trobada va acollir diferents agrupacions forestals de tot Catalunya que van reivindicar el paper fonamental que tenen en la prevenció i extinció d'incendis, com també la restauració de les zones afectades.
I ens atem la plana cultural perquè el Festival de la Porta Ferrada trasllada tots els concerts al Guíxols Arena pel risc d'esllavissada a la zona del port, Anna.
Tot i el canvi, els organitzadors han garantit que les entrades adquirides fins ara seran vàlides. També asseguren que es mantindrà una distribució de graderia i pista molt semblant a la que hi havia prevista al recinte del port. Tot plegat després que s'hagin detectat petites esllavissades a l'entorn d'aquest escenari.
I Maria del Mar Bonet inaugurarà el festiu de Calonge i Sant Antoni el proper 13 d'agost, Carla Mallol.
La cantautora mallorquina presentarà el seu nou disc, L'aigua no cansa, que veurà la llum a la tardor. El festiu, que se celebrarà del 13 al 23 d'agost, també homenatjarà el compositor Antoni Ros Marvà amb l'estrena d'una sardana composta expressament per a l'ocasió.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses. I és que l'alta representant de la Unió Europea per Assumptes Exteriors, Kaja Kallas, demana que s'apliqui una pressió internacional màxima sobre Rússia després dels intensos atacs aeris que s'han donat en les darreres 48 hores sobre Ucraïna. En una publicació a X, Kallas fa una crida als seus homòlegs internacionals per endurir les mesures de pressió sobre Moscou. El missatge de la representant de la Unió Europea respon a la petició que ha fet Volodymyr Zelensky als Estats Units i Europa d'endurir les sancions econòmiques sobre Rússia. Veurem quins efectes acaba tenint aquestes accions. Però hem de canviar de tema perquè Corea del Nord ja té els primers caps de turc del vergonyós accident, tal com diuen des dels principals mandataris d'aquest país, que va acabar amb el vaixell de guerra més gran de la seva història, parcialment enfonsat durant la seva avarada. Almenys tres oficials nord-coreans de drassanes han estat detinguts pel llançament fallit a l'aigua del destructor, segons han informat els mitjans estatals. Segons l'informe que ha comunicat l'Agència de Notícies Oficial de Corea del Nord, hi ha hagut tres responsables de l'accident. S'han identificat els detinguts com l'enginyer en cap de la drassana, el cap de construcció i un dels gerents administratius. El vaixell de 5.000 tones va enfonsar-se davant de la mirada del líder suprem Kim Jong-un, que ho va considerar un acte criminal intolerable que havia danyat l'autoestima i la dignitat del país. I hem de canviar de tema perquè hem d'anar un altre cop fins a Europa, perquè l'oficialitat del català s'ha convertit en una nova batalla política espanyola que aquesta vegada el Partit Popular i el PSOE lliuraran a Brussel·les. I és que el govern espanyol i el Partit Popular han estat despenjant telèfons aquest cap de setmana per intentar convèncer els països que encara tenen dubtes sobre l'encaix jurídic de la proposta o el cost econòmic amb tres documents nous damunt de la taula. Això és el PSOE. I és que en un d'ells Espanya mou fitxa i podria plantejar una implementació progressiva de l'oficialitat del català. D'altra banda, però, el Partit Popular ha jugat fora, aprofitant que té majoria al Consell de la Unió Europea per aconseguir almenys que un veto tombi la proposta. I és que només cal un dels països perquè no s'acabi aprovant. I un helicòpter de rescat ha localitzat els cadàvers de 5 esquiadors a la glacera d'Adler, a la regió turística de Zermatt, a Suïssa. Els cossos es trobaven a tocar d'un complex turístic d'aquesta zona, al sud-oest del país, a prop de la frontera amb Itàlia. I és que l'agència de notícies ATS apunta que els cossos han estat trobats per un grup de rescatistes després de l'avís de dos excursionistes que van trobar diversos esquís aparentment abandonats al peu de la muntanya a uns 4.000 metres d'altitud. A hores d'ara, les víctimes encara no han estat identificades, d'acord amb la policia d'aquest cantó de Balàs. I un bomber ha mort aquest diumenge mentre apagava un incendi en un hotel de Santa Susana al Maresme. Els bombers han rebut l'avís del foc a gairebé 7:45 del vespre i s'han activat 8 dotacions terrestres. Un equip de 3 bombers han entrat a les instal·lacions per localitzar l'incendi situat al primer pis del soterrani. Al cap de pocs minuts, però, un d'ells ha activat l'avís de codi vermell per avisar que necessitava assistència. Amb el foc totalment controlat, la resta de bombers l'han localitzat i l'han evacuat a l'exterior, on ha rebut assistència mèdica, però tot i així no s'ha pogut fer res per salvar la seva vida. I abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica amb el temps que ens prepara sempre el nostre meteoròleg de confiança, l'Isaac Vila. I és que l'última setmana d'aquest mes de maig serà ben estiuenca, amb temperatures que aniran posant dia a dia i podrien arribar a assolir aquests 30 graus a l'interior de la comarca de cara a finals de setmana. Tot plegat amb el permís d'alguns núvols baixos que es podrien passejar arran de mar, provocant que la temperatura no pugi tant. Avui dilluns, matí amb sol i tarda amb alguns núvols, restes de les tempestes del Pirineu. Vent de gregal a la mar amb una mica de tràngol marítim. La temperatura, però, al llarg del dia serà ben suau, per tant, per aquells que encara hagueu de sortir de casa, la recomanació és que agafeu una jaqueta fineta perquè us acompanyi durant aquestes primeres hores del dia, que són més aviat fresques. I com sempre, ara escoltem el comentari que avui ens porta Dani Chicano.
A la Costa Brava i a les comarques gironines en general en sabem de festivals d'estiu. De tota mena i de tots els colors. Alguns tenen sentit, estan ben pensats, tenen valor artístic, fins i tot social, i tenen en compte les especificitats dels llocs on se celebren. D'altres festivals són pures operacions estètiques o de prestigi, on el personal amb altíssim poder adquisitiu va deixar-se veure com polls ressuscitats i que només enriqueix els organitzadors del tema. Ja us podeu fer una idea dels que us estic parlant. Són els que presenten cartells amb artistes que fan farum a formol, habitualment figures de la cançó popular, que aprofiten el catxet de saldo d'algunes velles glòries internacionals que s'arrosseguen per l'escena i esquitxen tot això amb alguna figura tronada de l'Star System espanyol, algun dels cretins reggaetoneros de moda i el top local. Aquest tipus de festivals se celebren aquí com es podrien celebrar a les Quimbambes. N'hi ha d'altres que són exactament allò oposat. Tenen en compte el lloc on se celebren i aporten valor amb una programació molt ben pensada i donar el valor artístic. El FAST, per exemple, du les arts escèniques a micropobles de l'Empordà i fa participar els seus habitants de manera activa en la proposta. L'Itaca Cultura i Acció és també descentralitzat, s'allarga en el temps i ha estat clau pel descobriment i l'impuls de la trajectòria de grups emergents que han acabat sent veritables fenòmens a casa nostra, una funció, cal dir, cada vegada més complicada. El Porta Blau de l'Escala ha evolucionat de meravella, explora diversos llenguatges artístics, inclou activitats paral·leles de formació i divulgació cultural i presta especial atenció als artistes de casa, mantenint una qualitat remarcable en la programació. El Festival Peralada de Setmana Santa i Estiu és un indubtable motor de creació en el seu àmbit, la lírica, la clàssica i la dansa, i a més, un referent internacional. La Fònica de Banyoles és sempre una caixa de sorpreses, que barreja artistes consagrats amb alguns joiosos descobriments i una vocació popular inqüestionable. I n'hi ha uns quants així, que paga la pena de descobrir-los i donar-los suport, però n'hi ha molts, massa, com els que descrivia anteriorment. Morin les aparences, visca la qualitat.
Doncs amb aquesta reflexió sobre festivals d'estiu aquí, sobretot a les comarques de l'Empordà, comentàvem també comarques del Gironès de l'Estany, doncs aquests festivals que ens acompanyaran en els propers mesos i tota aquesta programació que podrem veure i a la qual nosaltres des d'aquí estarem molt atents. Moltíssimes gràcies, Dani Chicano, pel comentari d'avui, i nosaltres escoltem una mica de música amb El Senyal que Esperaves i Els Amics de les Arts.
Fes-me lloc, que ho intentaré. Sortirem d'aquí, ara escolta'm bé. Crec en tu perquè no he sabut ni sé despullar-te els ulls o predir-te el gest. Ja vaig renunciar a llicenciar-me en tu, ara ho tinc tan clar, no hi puc veure contra llum. I potser el que he dit t'ha caigut tan lluny, els afores a un descampat perdut. Vull un altre intent si aquesta cançó fos per fi el senyal que esperaves. I si no existís el millor moment, i si et cal saltar per tornar-te ocell, i que diguin-nos ahir que ens diguin folls la veu dels covards, dels desperta pors. Aquest cop només serà un arrangor, confondrem els plans entre el vent d'un bosc que ja és tan petit quan girem els ulls. Quasi som, quasi som. Al final tots dos anem molt bé, si també tremola el pols. Escriurem al final tots dos anem molt bé, si també tremola el pols. Anem molt bé, si també tremola el pols.
He somiat la ciutat mil cops i arribem de nit, caminem ben sols per carrers estrets, empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort.
I jo et dic, hi són, que no els sents com canten.
El darrer ple de l'Ajuntament de Palamós va aprovar per unanimitat de totes les forces polítiques una moció per reclamar que es revisin els aspectes de la política pesquera comuna de la Unió Europea per corregir el desajust amb la realitat de la pesca a la Mediterrània. I per parlar també de com els estan afectant aquestes restriccions i també de com va aquesta temporada de pesca, ens visita el president de la Confraria de Pescadors de Palamós, el senyor Miquel Mir. Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, m'agradaria preguntar-li com està anant, no, aquests primers mesos de pesca del 2025. Acabàvem el 2024, no, amb aquestes limitacions que van fer, doncs, allò, arribar una mica a les acaballes de Nadal una mica justos, però com està anant aquest any 2025?
Mira, pel que fa a captures, és un any que hi ha de tot. S'està agafant molta gamba, molt d'escamarlà, molt de lluç, vull dir, pel tema captures no ens podem pas queixar. Ara, els preus, quan hi ha massa quantitat, doncs els preus van una mica a la baixa. Però
I,
bueno.
I això està passant aquest any? Vull dir, els preus s'estan allò reduint una mica respecte a altres anys?
Sí, tot el que ha sigut aquesta primavera, els preus han sigut molt baixos. Bueno, des de que hem començat, des de que van començar el febrer, Les primers 15 dies encara, com que va començar Palamós sol, de tota la província de Girona, els primers 15 dies encara els preus es van aguantar una miqueta. Però a partir d'aquí, a partir del març, els preus han sigut molt baixos. I les, però sort que les captures han sigut importants, tant ja t'ho dic, tant de gamba com d'escamarlà, com de lluç, de tot.
I, esclar, no sé si aquesta problemàtica, doncs, de que hi ha doncs, aquesta gran quantitat de captura i això acaba afectant el preu, com us impacta les barques? És a dir, quina problemàtica presenta per a vosaltres els pescadors?
La problemàtica és, a part de la... Mira, aquí a Palamós i al Port de Blanes estem fent... Sortim 4 dies a la setmana en comptes de 5. Les últimes setmanes ja només hem pescat 4 dies cada barca per portar menys peix. Però el que ens impactarà és l'assignació de dies. L'assignació de dies que ens han donat, perquè amb 120 dies som totalment inviables. 120 dies de treball. I, a més, la limitació dels quilos de gamba, de que, i siguent un any de captures de gamba, doncs ens han trencat l'equilibri, perquè les barques, com que tenen els quilos limitats i les captures són bones, que fan, doncs no van a la gamba i se'n van al peix. Quan tots ens acumulem el peix, massa peix, i el peix va molt barat. I així estem, amb una problemàtica que ens han trencat l'equilibri que teníem. A tots els ports que tenen gamba els hi han trencat l'equilibri, posant la limitació aquesta de dies de pesca i, a més, un topall de quilos a pescar.
Mm-hmm. Perquè el darrer cop que parlàvem sí que ens explicava, no?, que aquestes primeres mesures impulsades des de la Unió Europea a vostès no els afectaven tant, perquè al final realment els dies no els afectava tant, però ara veig que des de l'últim cop sí que els afecta aquesta limitació dels 120 dies i, a més, de la quantitat de quilos de gamba que poden pescar, no?
Les mesures que van implantar la Comunitat Europea aquí a Palamós ja els estaven practicant. Mm-hmm. Però el que no és... Sí que partíem de 27 dies, però és que 27 era totalment inviable i 120 segueix sent inviable. Aquí haurien de donar com a mínim 180 dies s'hauria de poder treballar. Mm-hmm. Ja són 9 mesos i si comptes de 20 dies per mes, 180 dies estem dient de treballar 9 mesos a l'any.
Mm-hmm. Per tant,
això és el mínim.
Per tant, s'inclouen aquestes vedes que de moment vostès ja estan fent.
Sí, clar, és que de moment tenim aquests 120 dies. Van prometre que n'hi haurien més, però de moment assignats tenim 120 dies. I què has de fer? Pues intentar veure si pescant un dia menys aconsegueixes vendre-ho més car. Però... Bueno, tot i així està difícil. La situació està difícil i el desànim que hi ha entre els armadors i entre els mariners feia anys, molts anys, que no es veia.
Mm-hmm. Perquè, a més, fa poc, no?, aquestes confraries catalanes es van reunir a Blanes per tractar aquesta problemàtica. No sé si des del sector pesquer hi ha la intenció d'impulsar algun acte reivindicatiu, d'impulsar alguna acció per mirar de recuperar aquests 60 dies, més o menys, que els falten per arribar a aquests 180 dies, que en principi servirien per mantenir estable, no?, aquesta pesca, no?
Sí, bueno, des de la federació s'està preparant, perquè els dies venen limitats pels estocs que hi ha, uh-huh, que calculen els científics. I els estocs, des de que s'està aplicant això de les reduccions del multianual plan europeu, els estocs han millorat. Però què passa? Que el que han millorat aquest any sortirà a avaluació al setembre de l'any que ve, del 2026, per aplicar-ho al 2027. I clar, anem en 2 anys de retard. No podem esperar 2 anys. Necessitem que s'avaluïn aquests estocs i necessitem que es valorin ja i que es pugui aplicar dintre d'aquest mateix any. Uh-huh. Que això és... No sé. Uh-huh. I això és el que s'està lluitant entre totes les cofradies. I el manifest que deies al començament, uh-huh, tots els ports, tots els municipis que tenen port pesquer ho han aprovat. És un ànim de tots els municipis recolzant el sector.
Mm-hmm. Perquè, a més, no? No és una cosa que reivindiqueu des del sector pesquer, des dels municipis, sinó que, a més, des de la Generalitat i des del govern espanyol s'ha intentat revertir una mica aquestes mesures. Esclar, què suposaria, ara comentava, no?, aquesta valoració que es faria de l'anual plan, esclar, què suposaria que aquests resultats, no?, aquestes anàlisis que es fan, s'apliquessin d'aquí 2 anys? O sigui, si se seguís amb aquesta mateixa política, què suposaria pel sector pesquer que aquestes limitacions s'allarguessin més d'aquest any?
Bueno, jo crec que moltes barques haurien de plegar, perquè 120 dies és totalment inviable, econòmicament. I que un cop has treballat, és que estem parlant, 120 dies són 6 mesos, eh? I clar, si tu a un treballador li dius, bueno, és que només podem treballar 6 mesos, els altres 6 t'has d'espavilar. Quan tornem a arrencar, aquí no ens queda ningú, no? Queden les barques, els armadors, lligats al moll i sense gent per treballar. És tot un desgavell, tot un despropòsit, vaja.
Parlava, no, de que aquesta Federació Catalana de bueno, del sector de la pesca, us vau reunir a Blanes, vau treballar, no, tota aquesta moció i també totes aquestes propostes, però no sé si impulsareu alguna acció reivindicativa en els propers mesos en el cas de que no se us otorguin aquests dies de més de pesca.
Està per valorar, perquè des del Ministeri Espanyol, doncs, van dir que ens donéssim els 6 primers mesos de l'any de plaç, i clar, que ells aquests 6 primers mesos lluitarien, i clar, falta un mes perquè passin aquests 6 primers mesos, i depèn de com reaccionin a principis de juliol, doncs després es plantejarà. A moments d'ara, la consigna és esperem a veure, els donem aquest marge de 6 mesos que ens van demanar i a veure què passa a partir d'aquests 6 mesos.
Clar, en el cas de que no s'aconseguís res, entenc que es faria aquesta acció reivindicativa, però hi hauria la possibilitat real de que acabéssim tinguent aquests dies de més de pesca?
Si no hi ha canvis a Europa, ho veig difícil. Bueno, queden alguns dies per assignar per bonificacions de les mesures que va aprovar el govern espanyol, no? Però amb aquests dies també són insuficients. Són insuficients. I tampoc seran masses. Però, no sé. No, el futur no està gaire clar. No està gaire clar el futur. I no per les captures, eh? El peix no és el problema, perquè captures n'hi ha. El problema és la política que estan aplicant.
Mm-hmm. Parlava d'aquests dies, no, de bonificació que té el govern espanyol com a extra. És clar, no sé si Palamós podria optar aquests dies a més, i no sé, comentava que no serien suficients, però tot i així, més o menys, hi hauria una aproximació sobre quants dies de més es podria pescar en el cas de que s'aconseguissin aquestes bonificacions?
Però mira, hi ha 2.000 i algo de dies, 2.200, crec. Uh-huh. Per tots els barcos que porten aquest sistema de portes voladores, i això pot resultar dividit linealment, no? Entre aquests 2.200 dies dividits per les barques que han implementat aquest sistema. Doncs, no sé exactament quantes barques ho poden portar del Mediterrà, però uns entre 10 i 15 dies més de pesca, i els que no l'han implementat, doncs cap dia més.
I ja per acabar, és clar, deixem enrere tot això d'Europa, però m'agradaria preguntar-li com preveuen no acabar l'any de pesca a Palamós. És a dir, comentava que els preus ara mateix, doncs, no estaven sent els millors, però que tot i així la pesca estava anant bé. Com preveieu que es vagi desenvolupant l'any?
Pues és tot incert, no? La naturalesa és la naturalesa, i ara les factures són bones, però qui te diu que al setembre hi hagi una davallada? I no... Si els preus anessin bé, es presenta un bon any. Es presentaria un bon any. Però clar, no sé, és tot una incertesa, tot. Entre dies, quilos, tot és tan incert que no sabem com podem acabar.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta evolució i també de tota la feina que feu des de la confraria de Palamós. Hem parlat amb Miquel Mir, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí. Que vagi bé.
A vosaltres.
I nosaltres escoltem una mica de música amb Moques Grasses i Jubilar-me.
Ser feliç ja no importa, no està de moda, ara importa més.
A mi que mengin el... cosa canvia, però no es pot canviar res del que he fet. No sé si aquest és el camí, però crec que és el moment. Vull recollir trossets de cada plat que s'ha trencat. Ja no vull tota presca, no m'hi cap entre les mans. Ara podem lliscar milions damunt el terra net. M'he tret el pes, no hi perdo res. Ara no sé si estic a punt per tornar a estar amb algú, però si arriba l'amor, faria igual que tu. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Falta molt amor, falta molt amor. Jo vull ser el meu gos i passar de tot. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Escric mil papers i tot ve de l'aire. Mira, sembla que sona la flauta. Hippie, fer gimnàstica. Vull ser dentista, fakiri, per fer de plàstica. Em molaria ser ric i jugar amb el Barça. Vull conquerir Amèrica i no tinc pasta. Ei. Surt el sol mentre plou i naixem i ens morim. No vull gastar ni un minut més mirant tot aquest circ. Està el pati ple d'ànimes que s'estan venent. Jo vull mirar enrere amb orgull quan em faci vell. Yeah. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Falta molt amor, falta molt amor. Jo vull ser el meu gos i passar de tot. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Escric mil papers i tot ve de l'aire. Mira, sembla que sona, sí? Yeah, yeah. Així, sí. Aquí del rellotger, escolta, escolta. Beverly Hills, 1840. Yeah. Encara queda. Mans en l'aire. Em faré en Twitch, sí? Un dia em faré Twitch.
I quan passen gairebé 3 minuts de 9:15 del matí, comencem aquí el repàs informatiu a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que rescaten un baler amb dos tripulants a la deriva a les Illes Medes. El rescat es va fer aquest passat divendres, ja que el fort temporal marítim provocat per la tramuntana va sorprendre aquesta embarcació que navegava cap a França. L'alerta es va rebre a les 2 de la matinada des del centre de salvament de la Gard a França. El baler amb pavelló francès i sortit de Sevilla havia patit la ruptura del pal i estava descontrolat al nord-est de les illes. El Centre de Coordinació de Salvament de Barcelona va activar la salvamar Lira en base a Roses, que es va dirigir fins la zona, malgrat les condicions meteorològiques. El vent bufava en cops de fins a 70 km per hora. La tripulació de rescat va trobar el baler anomenat Moulin Rouge i va comprovar que els dos ocupants estaven sans i estalvis. A partir d'aquí van iniciar el remolcatge fins al port de Roses, on van arribar cap a les 7 del matí. L'operació es va donar per acabada sense cap incidència més, segons ha informat el salvament marítim. I canviant de tema, perquè el primer cap de setmana de les festes de primavera de Palafrugell ha començat amb una gran participació en actes com el pregó de Quim Masferrer, la baixada de carretons, les portes obertes a la nau dels carrossaires i les activitats de diumenge. El programa, però, continuarà fins l'1 de juny amb el tradicional carrusel Costa Brava com a cloenda, Dani.
Divendres, Quim Masferrer va protagonitzar un pregó col·lectiu als Jardins de Canbec, donant veu al públic del sopar popular com aquest moment que va agafar en Paco Dalmau, fotògraf oficial del poble.
Acabo d'enganxar el fotògraf que des de l'any 72 ha fotografiat tot el que passa a Palafrugell.
Un sant al costat és una piscina.
També s'hi va presentar el cartell d'enguany, obra del Abril Martí Vallabriga, que va voler transmetre un missatge contra el feixisme. L'alcaldessa Laura Millán va agrair la implicació del grup motor i va reivindicar unes festes més arrelades al poble. La baixada de carretons va omplir dissabte el Molí de Vent amb centenars d'assistents. També va tenir èxit la jornada de portes obertes a la nau de Carrossaires i ahir diumenge es va celebrar la 39a marxa de la Garoina i diverses activitats carrossaires a la plaça Ermengarda, com la masterclass Sigues Carrossaire per un dia o l'exhibició Remake Carrusel. Es poden recuperar a YouTube de Ràdio Palafrugell, igual que pròximament la desfilada de moda d'Oxygen Fashion Show, celebrada al pavelló poliesportiu com a tancament de les activitats del cap de setmana.
I Alcohòlics Anònims treballa per estendre's arreu de les comarques gironines. L'entitat s'ha reestructurat per millorar la col·laboració entre els grups que té aquesta zona per promoure iniciatives comunes i també arribar a més gent. Ara mateix tenen 7 grups actius a la zona, entre ells un a Sant Feliu de Guíxols i un altre a Sant Antoni de Calonge. Anna.
Actualment l'organització dona suport a més d'un centenar de persones a través d'aquests 7 grups que es reuneixen periòdicament. La nova coordinació permet compartir recursos i promoure iniciatives comunes amb l'objectiu de garantir que el suport arriba a més gent que pateix problemes relacionats amb l'alcohol. La majoria de participants asseguren que les reunions d'Alcohòlics Anònims ajuden especialment perquè se senten identificats i compresos. En parla una de les assistents d'un dels grups que hi ha a Girona, que va començar a anar-hi fa només un any, però que fa més de 10 que conviu amb la malaltia.
El programa està dissenyat per això, no? Per saber gestionar totes aquestes coses i al final no haver-te de tapar totes aquestes coses que t'he dit, la ira, la frustració, el ressentiment, l'odi, la culpa, totes aquestes coses que tant maten a la persona amb l'alcohol.
Aquest programa es basa en una guia pràctica de 12 punts que han ajudat milions de persones d'arreu del món a recuperar-se de l'alcoholisme. Aquests passos no segueixen un tractament mèdic, sinó un procés d'autoconeixement, canvi personal i ajuda mútua entre persones que comparteixen el mateix problema.
I els comuns de Sant Feliu de Guíxols volen prohibir fumar a totes les platges del municipi. Defensen que cal adoptar mesures clares i valentes per millorar la qualitat ambiental i també la salut de les persones. Segons la formació, la situació actual genera confusió. A moltes platges hi conviuen zones on es permet fumar amb altres on no, fet que dificulta el control i fa que la pràctica es fumi a tot arreu. Per aquest motiu, proposen eliminar aquesta divisió i declarar totes les platges com espais lliures de fum. Els comuns recorden que cada cop hi ha més municipis que adopten aquesta mesura per millorar la salut pública i reduir així la contaminació. Les borilles i altres residus del tabac sovint acaben a la sorra o al mar, perjudicant així el medi ambient i generant problemes de brutícia. També posen el focus en les cigarretes electròniques que generen cartutxos d'un sol ús que acostumen a acabar com a residu. A més, adverteixen que el fum ambiental no només afecta les persones fumadores, sinó també a les que es troben a prop, incloses criatures i persones vulnerables. Així, amb aquesta iniciativa, la formació vol fomentar aquestes platges més netes, saludables i sostenibles. Consideren que prohibir fumar també contribueix a desnormalitzar aquest hàbit i enviar un missatge clar a les noves generacions. I s'incorporen 16 noves unitats de convivència al projecte d'habitatge cooperatiu de Palamós. Amb aquestes noves dotacions ja són 29 les famílies o persones que formen part activa d'aquest grup cooperatiu, sobre un total previst de 34. Ara la previsió és completar les 5 unitats restants amb les persones que ja formen part de la llista d'espera. Tot plegat mentre les obres de construcció d'aquest edifici de sostre cívic avancen a bon ritme. Anna, no sé si ens en pots donar més detalls.
Sí, van començar a finals de l'any passat i avancen dins del calendari previst. Ja s'han completat les estructures de fusta i s'han iniciat els treballs interiors. També s'ha construït l'escala principal que connectarà les diverses plantes. Està previst que les primeres persones hi puguin entrar a viure al llarg de l'any que ve. Una quarta part dels habitatges s'han reservat a persones joves, famílies monoparentals i també majors de 65 anys. També es prioritza l'accés a residents de Palamós per afavorir l'arrelament i donar resposta a les necessitats locals d'habitatge. El projecte vol ser un referent en sostenibilitat, cooperativisme i vida comunitària i té el segell ambiental del Consell d'Edificació Verda d'Espanya. És el primer projecte d'aquest tipus a les comarques gironines i el primer a tot l'Estat finançat per l'Institut de Crèdit Oficial.
I el Parc Natural del Montgrí ha constatat que les immersions amb guia i les explicacions prèvies redueixen l'impacte del busseig sobre la biodiversitat marina de les Illes Medes. Carla Mallol.
Sí, el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter han impulsat aquest estudi que avalua aquest impacte, on han analitzat prop de 450 submarinistes i més de 150 immersions. L'anàlisi mostra que la presència d'un guia redueix notablement els danys. En les primeres immersions guiades es van detectar menys de 2 impactes cada 10 minuts. En canvi, en les immersions sense guia, els impactes gairebé arriben a 10 en el mateix temps. Les xerrades prèvies també tenen un efecte positiu perquè serveixen per informar els participants sobre les espècies i els hàbitats de la zona. L'estudi ha comptabilitzat més de 2.200 contactes amb l'entorn, majoritàriament causats per les aletes. Aquestes accions remouen el sediment i afecten sobretot les algues i plantes marines, que reben 3 de cada 4 impactes. Tot i que no es detecten diferències estadístiques destacables, els submarinistes més experimentats i els que utilitzen càmeres són els que tenen més contactes amb l'entorn. Amb els resultats obtinguts, el Parc Natural vol elaborar materials informatius i formatius. L'objectiu és fomentar les bones pràctiques i reduir la petjada ambiental del busseig, una activitat molt popular a les Medes que es vol garantir de manera sostenible a llarg termini.
I Sant Antoni de Calonge ha acollit aquest cap de setmana la trobada anual de les agrupacions de defensa forestal. Hi han participat més de 600 voluntaris d'arreu de Catalunya i ha servit per destacar la seva tasca en la prevenció d'incendis i la protecció del territori.
Els participants van reivindicar el seu paper com a primeres persones en actuar quan hi ha un foc o una emergència. També van posar en valor la seva feina diària en el manteniment de camins i el suport al món agrari, especialment durant la sega. A Catalunya hi ha 307 agrupacions de defensa forestal. Són presents en prop de 670 municipis i donen cobertura a gairebé el 90% del territori forestal. Les agrupacions estan formades per persones voluntàries, propietaris forestals, ajuntaments i entitats. Durant la jornada també es va remarcar el paper que tenen en la restauració de zones cremades i en la resposta a fenòmens meteorològics extrems, com tempestes o fortes ventades.
I el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols canviarà d'ubicació els concerts de l'Espai Port per motius de seguretat. Els organitzadors han decidit traslladar tots els concerts previstos al port cap al recinte del Guíxols Arena a la zona esportiva de Vilartagues. El motiu és la detecció de petites esllavissades a l'entorn de l'escenari situat just davant del port. Anna.
La decisió s'ha pres conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Feliu per garantir la seguretat al públic. El trasllat afecta tota la programació musical i serà efectiu per tots els espectacles programats aquesta edició. Tot i el canvi, els organitzadors han garantit que les entrades adquirides fins ara seran vàlides. També asseguren que es mantindrà una distribució de graderia i pista molt semblant a la que hi havia prevista al recinte del port. L'esquema d'ubicació entre públic i escenari també serà similar. L'únic canvi destacat serà pels assistents al concert del grup Europe. Les persones amb entrada per la graderia rebran pròximament informació detallada sobre la seva nova ubicació assignada. Des del festival també han destacat que el Guíxols Arena millora l'accessibilitat al públic i permet un augment de l'aforament. Aquest any s'estrenarà més una nova zona d'aparcament i es renovarà l'espai del Village, que completa l'oferta d'oci del recinte.
I Maria del Mar Bonet inaugurarà el festiu 2025 a Calonge i Sant Antoni amb l'estrena en directe del seu nou disc. El festival se celebrarà del 13 al 23 d'agost amb 7 concerts de proximitat. Carla.
L'artista mallorquina donarà el tret de sortida el 13 d'agost amb la presentació del seu nou disc L'aigua no cansa. Qui també passarà pel festiu serà Miqui Núñez, que protagonitzarà el primer concert a peu dret del festival, i també el duet d'Helena Gadel i Manu Guix. A més, hi actuarà la Barcelona Jazz Orquestra, la pianista Laura Andrés i les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Un dels actes més especials serà l'homenatge al compositor Antoni Ros Marvall, fill adoptiu del municipi. El 21 d'agost les dues cobles estrenaran Calonge Festiu, una sardana composta pel mateix Ros Marvall per commemorar el 5è aniversari del certamen. El festival arriba enguany, com dèiem, a la seva 5a edició i manté el format íntim i l'oferta variada per a tots els públics amb preus assequibles. Les entrades ja es poden comprar a través del web de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
I nosaltres, abans d'acabar aquest supermatí amb aquestes novetats de tecnologia i oci digital, escoltem una mica de música amb Benson Boone i Mystical Magical.
There's nothing colder than you. your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit of something we can work it with, but all you do is push me out. But I like it anyways, 'cause I think I'm getting closer to you every day. I know you'll come around to me eventually. Just sit back, relax, enjoy my company. Oh baby, trust me, once you know what my love's gonna feel like. Taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so
I com sempre, abans d'acabar el supermatí d'avui dilluns, hem de parlar d'oci i tecnologia digital amb en Martí Seguí. Bon dia, Martí.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant de com el Barcelona Supercomputing Center ha creat una eina per predir la qualitat de l'aire del carrer. Tema important, eh? Perquè...
Sí. Doncs amb el Barcelona Supercomputing Center, juntament amb el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, han posat en marxa una eina molt innovadora anomenada Calliope Urban. Es tracta d'un sistema que permet pronosticar la concentració de diòxid de nitrogen al carrer de Barcelona amb una precisió de fins a 20 metres i d'entre 24 i 48 hores d'antelació. Per tant, aquest sistema representa una nova etapa en aquest projecte Calliope, que ja proporcionava prediccions de qualitat de l'aire a escala peninsular catalana i per la ciutat de Barcelona. El gran salt del Calliope Urban és que, gràcies al superordinador Mare Nostrum 5, que també està a Barcelona, per cert, és capaç de combinar diferents models meteorològics d'emissions i de dispersió de contaminants amb aquestes dades detallades i amb, també a través de la intel·ligència artificial. Per tant, això permet obtenir simulacions d'alta precisió que poden identificar punts crítics de contaminació atmosfèrica i a més serveixen per analitzar l'impacte de les mesures com les zones de baixes emissions o les restriccions de trànsit. Actualment el sistema està actiu a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Badalona, però també s'està treballant per aplicar-ho a altres ciutats. I, a més, totes aquestes dades que generen són públiques i es poden consultar a través del portal Calliope.
Això és molt interessant per fer estudis de llarga durada, per veure com...
Sí, és veritat que funcionen les zones de baixes emissions...
Sí, més tenint en compte que s'ha de començar a aplicar breument a Girona
sí, sí.
I també en zones com Sant Feliu o Palafrugell. Vull dir que no ens n'escapem.
sí, sí.
I que veurem com ens acaben afectant. Però hem de canviar de tema, perquè l'ús de la intel·ligència artificial per comprar ha crescut un 45% en un any.
Doncs sí, les dades són clares. Segons un informe de la plataforma tecnològica financera Adyen, l'ús d'intel·ligència artificial en processos de compra ha crescut un 45% a l'estat espanyol en el darrer any. Aquest augment no només es dona en joves, sinó també en grups com la generació X i els baby boomers, que cada vegada confien més en la tecnologia per fer les seves compres. Un 35% dels enquestats reconeix que fa servir la IA com a assistent de compra. Aquesta eina els ofereix recomanacions, filtra productes o inspira l'usuari en la selecció, tant en moda com a alimentació o en altres categories. Un 11% dels consumidors afirmen haver començat a fer servir per primera vegada en el darrer any aquesta eina, i més de la meitat asseguren que estan oberts a seguir fent-ne ús. Tot i aquest avenç, les botigues físiques continuen sent la principal canal de compra, amb un 44% dels consumidors que prefereix anar físicament per poder tocar, per poder provar el producte abans de comprar-lo o per tenir-lo de manera immediata.
Jo crec que soc d'aquestes últimes, eh? Sí que és cert que aquestes eines de recomanacions, no?, estan força bé,
sí.
per si trobes...
No? O per consultar, però
sí, exacte.
Després anem a les botigues.
Sí, sí, per consultar. Jo crec que ho faig servir més que res per aquest tema de consultar, de veure si m'interessa o no, però si és una compra allò... Hi ha compres que són petites i sí. Compres que són més grans i que sí que és cert que millor... Jo prefereixo anar a la botiga.
Clar.
I justament, comentàvem, Google ha presentat un nou model de cerca de productes basat en intel·ligència artificial. Vull dir que...
Clar, s'han apuntat, han vist això i han dit, som-hi. Aquesta setmana Google ha presentat una nova experiència de compra basada en IA que vol millorar la precisió de les cerques en aquests productes.
Mm.
El sistema combina el model de Gemini amb una base de dades que conté més de 50 milions de productes disponibles en diferents botigues. Analitza elements com el preu, les opinions dels usuaris, la disponibilitat, el color o les ressenyes. Però el més important o interessant és que permet a l'usuari escriure una frase de context explicant què vol o què necessita. Per exemple, podríem demanar que volem unes sabates còmodes per caminar a l'estiu en un lloc calorós, no? Doncs el sistema ajustaria els resultats a temps real per oferir-te aquest producte. També s'ha presentat una nova funcionalitat que permet també provar-se roba de manera virtual.
Ai, mare meva!
I el sistema és senzill, només cal fer una fotografia de cos sencer i la IA ens adapta la peça de roba a les proporcions del cos de la persona.
M'estan vinguent al cap algunes escenes de pel·lícules futuristes,
sí,
en què es feia això, que t'emprovaves la roba en temps real.
Doncs
que fort.
És una realitat i això, eh?
Que fort. No, estic sorpresa. I parlant d'això, que col·loques a Google al cercador, per exemple, és que justament em va passar l'altre dia que vaig anar a una botiga, volia comprar una samarreta, però aquella samarreta no la tenien. Llavors vaig anar a Google, la vaig buscar i no li vaig fer una descripció allò amb l'etiqueta del producte, amb la numeració, lo típic que fas servir quan busques un producte. Doncs li vaig posar una cerca aproximada en paraules clau.
Val.
I me la va trobar.
Però, busco però una samarreta blanca primera, amb aquest text, no? Per exemple.
Sí, no? Vull dir que una funcionalitat molt interessant,
doncs sí,
amb roba i amb altre tipus de productes.
Sí, sí.
Vull dir que molt interessant. Però hem de canviar a TikTok perquè ha incorporat exercicis de meditació pels usuaris menor d'edat. Bueno.
Estàs sorpresa, no?
Sí.
Que TikTok hagi fet això.
És que, esclar, estem parlant d'una plataforma que busca immediatesa...
I que busca addicció, al final.
Mare de Déu.
Bueno, doncs va, t'ho explico el que ha fet,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Ha creat una nova funcionalitat destinada a reduir l'ús de pantalles entre els menors durant la nit. A partir de les 22 hores de...
Això de reduir l'ús,
sí,
entre cometes,
sí,
no?
Sí, reduir... l'ús de veure vídeos, però si es queden enganxats veient aquesta altra cosa que t'explicaré, doncs no sé. A partir de les 10 de la nit, la plataforma inclourà exercicis de meditació guiats per ajudar els usuaris a relaxar-se i a conciliar millor el son. Concretament, quan un menor, no hi hauria d'estar a aquella hora ja, navegant per l'app, la reproducció dels vídeos es tallarà automàticament i apareixerà una guia de relaxació. Si el menor decideix ignorar el missatge, se li mostrarà una segona alerta a la pantalla que serà més difícil d'evitar i, bueno, segons TikTok, En els estudis previs a la implantació d'aquesta mesura, el 98% dels joves va mantenir activada la funcionalitat. Aquesta novetat completa altres eines com l'horari del son, que ja es va implementar al març, i que ofereix música relaxant també per acompanyar el procés de dormir-se. L'objectiu és clar, reduir l'exposició de les pantalles i fomentar un millor descans entre els més joves.
Però ara ja faig una pregunta.
Digues.
Si es vol reduir l'ús de les pantalles...
Apaguem el mòbil, no?
Sí, no? Dic jo, no? Potser, crec que...
Sí.
Vull dir...
Jo crec que sí.
Estaria bé una mica més de cultura en aquest sentit de que no cal... I jo sóc la primera a empacar, eh? Vull dir, jo sóc la primera que fa servir el mòbil per anar a dormir, que no hauria.
Clar.
I...
doncs allò... afecta el descans, eh?
Clar, no, sí,
l'ús
sí.
de pantalla abans d'anar a dormir...
S'hauria de reduir una mica. Sí, sí, sí. Parleu amb la vostra família, amb els vostres amics, amb els vostres companys de pis i gaudiu una mica d'aquesta estona abans d'anar a dormir.
Clar.
Però hem de continuar amb una eina nova que vol potenciar els creadors de contingut en català. Es diu... Llista.
Llista, sí.
Llista.
Sí, la Fundació.cat i la Fera han presentat Llista, una eina pensada per fer visibles els creadors de contingut en català a les xarxes socials. L'objectiu és reconèixer el seu impacte i facilitar a les marques, a les institucions i als usuaris en general que puguin conèixer els darrers continguts en llengua catalana creats a TikTok, a Instagram i a YouTube. La classificació es basa en tres criteris: abast, qualitat i debat, i es tenen en compte les visualitzacions, les interaccions com m'agrades, les comparticions i els comentaris generats. Amb aquestes dades s'assigna un índex que crearà una rellevància sobre un màxim de 1.000 punts per cada perfil. A dia d'avui aquesta llista ja inclou 803 creadors, estan dividits en dues grans categories, els líders, que són els més consolidats, i els emergents, que han crescut ràpidament en els darrers temps. A més, la plataforma permet filtrar per temàtiques com educació, cultura, estil de vida o esports. Entre el gener i el març d'aquest any s'han creat 19.200 vídeos en català, que han acumulat més de 207 milions d'impressions, i per ser inclòs en aquest rànquing cal complir alguns requisits, com per exemple publicar majoritàriament en català, fer contingut propi, tenir activitat regular i no ser un perfil institucional o comercial. Aquesta iniciativa busca demostrar que els continguts en català tenen impacte i que poden ser una aposta estratègica per marques i administracions que volen arribar a l'audiència de Catalunya amb autenticitat i eficàcia.
Però jo crec que en tema de xarxes socials el català té bastanta bona salut, eh? En comparació amb altres espais de debat de català. Avui parlàvem de, ara l'informatiu, no? D'aquesta voluntat del PSOE d'aplicar aquesta, d'impulsar, no? La normalització d'aquest català. Jo crec que xarxes tenim bona salut i hi ha creadors de contingut molt interessants.
Sí, sí, i aquí els podem veure llistats.
Classificats, eh? Sí. És que a mi això m'interessa, perquè hi ha vegades que tinc temes que m'interessen, però no trobo creadors de contingut en català, per tant...
Doncs mira, aquí t'ho posen fàcil. Que,
doncs Llista.
Llista.cat.
Exacte. Però hem d'anar cap a Mart. El Robert Curiosity ha enviat un nou vídeo. Qui ho podem veure en aquest vídeo?
Doncs mira, el Robert Curiosity de la NASA, que perquè tots m'entengueu és com un cotxe teledirigit des d'aquí a la Terra, ja fa gairebé 13 anys que és a Mart. Ha enviat una nova panoràmica immersiva des de les vessants del Mont Sharp. El vídeo mostra una visió gairebé realista d'un paisatge marcià amb una imatge que recorda els deserts de la Terra, però que en realitat mostra el geganter cràter Gale. El Curiosity és un laboratori mòbil de la mida d'un cotxe que ha recorregut més de 30 quilòmetres des del seu aterratge al 2012. Per tant, amb 13 anys, 30 quilòmetres, no està mal. Però va poc a poquet perquè fa mostres, envia fotos...
M'estic imaginant un cotxe teledirigit petit.
Bueno, sí, és que ja és això,
bueno,
eh?
Petit, potser no és petit,
no,
eh?
No, és com un micro, és com un micro.
Ah, com un micro. Sí. M'imagino un micro Mart i
o
em fa
un Fiat
certa
500,
gràcia. Ostres, oi, mare meva.
Doncs mira, la NASA destaca que aquestes zones podrien haver estat hàbitats per formes i vida microscòpiques fa milers d'anys, i a més el Curiosity continua avançant cap a una zona anomenada Boxwork, unes formacions geològiques en forma de xarxa que podrien haver requerit aigua subterrània per formar-se. Des de l'òrbita també la sonda Mars ha capturat també imatges del rover desplaçant-se, deixant un rastre visible, i per tant el podem veure des d'aquí a la Terra.
Ai, doncs ja... A veure si podem veure aquestes imatges i anirem a veure com es veu tot.
Clar.
Estarem molt pendents de veure què fan i a veure si ens envien més coses, que a mi aquestes notícies de l'espai ja m'agraden.
Ja, ja ho sé, ja ho sé.
Martí, ho hem de deixar aquí i ens tornem a retrobar dilluns que ve. Que vagi bé la
Perfecte,
setmana.
Perfecte, bona setmana.
Adéu,
adéu. Adéu.
I com sempre, comencem aquesta setmana amb aquest bon temps que ens acompanyarà, la pujada d'aquestes temperatures de cara a finals de setmana, però avui dilluns, recordem-ho, tindrem sol i a la tarda alguns núvols que ens acompanyaran amb aquestes restes de les tempestes del Pirineu. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Us donem les gràcies per escoltar-nos aquí al Supermatí. Que vagi bé. Adéu, adéu.